Benvinguts al programa L'Art d'Educar. Aquest és el primer programa de l'Art d'Educar de la temporada i esperem que ens continueu acompanyant com fins ara. La Isabel Gaià, la Rosa Gairal i jo mateixa, la Dolors Sallés, dins d'aquest programa i amb la col·laboració dels nostres convidats intentarem oferir-vos orientacions, reflexions, consells i opinions diverses sobre temes d'educació. En diversos programes hem parlat de la importància de l'educació en els infants, de les vivències, la influència de l'entorn i del transcendent que poden arribar a ser els missatges que reben dels nostres pares des de petits. Avui, amb els convidats que ens acompanyen, conversarem sobre les seves vivències d'infantesa, què creuen que els ha marcat més i què els ha servit en l'educació dels seus fills. Abans d'encetar aquesta conversa, la Isabel ens farà unes reflexions que ens ajudaran a reflexionar sobre el tema.
Hola, bon dia.
Hola, Isabel.
Hola. Quan parlem d'educació, de tant si és la família com l'escola, doncs sempre sabem, i que sempre és una cosa ja que la sabem tots, que és la confluència de dos factors. Per una banda, una situació econòmica determinada, és diferent educar en penúria o en benestar, d'una ideologia predominant, i a més influeix naturalment l'actitud i la personalitat de cada parella. Cada època té uns valors, uns tabús, unes normes, i té unes maneres de veure el món que estan influïdes per la religió, la moral i la política. I tot això, aquesta manera de veure el món, afavoreix l'aparició d'unes actituds o unes normes educatives, que globalment la gent, majoritàriament, aquestes normes educatives considera que són correctes i una majoria de gent les aplica. I una minoria pues, opina diferent i actua com a mínim en alguns aspectes diferents. Per exemple, tots sabem que hi havia una època que era l'estricta obediència als pares, era el que era correcte. Després l'obediència raonada, després els pares col·leguis, després la permissivitat, la llibertat del nen, ui, no el frustrem. I ara pues, parlem de negociar, parlem d'infants més autònoms. Per exemple, un altre exemple, el sexe. En una època no es podia ni parlar, Després només ho podien explicar els pares, després només ho podia explicar l'escola i els pares pues, ja estava bé que ho fessin l'escola. Ara, actualment, del sexe es veu tot el que vol, es parla, es valora i es banalitza. Ara, es dona més informació a l'escola, però no es considera un acte prohibit, hi ha més obertura d'idees, per una part hi ha aspectes positius i altres negatius. Per una part, la gent està més oberta, considera amb normalitat, i per una altra, doncs, també es banalitza, no? O sigui, veiem que tot el que les èpoques han tingut els seus dos, les seves dos, la balança, no? Després, el pecat, abans estava present en tots els aspectes de la vida, i la modèstia amb el vestir, mireu, s'ha canviat. Abans, tots tapats, La urbanitat, tots fent les mateixes normes. Havia també una hipocresia, evidentment, amb tot això. Ara hi ha la llibertat de la moda, l'exposició del cos, la sobreprotecció, ho veig, ho vull, ho tinc. O sigui, tot això dona un aspecte a una societat més egoista, més individualista, però també hi ha, per una part, més capacitat de decisió de part li donem als infants i hi ha menys repressió, no? Doncs ja veiem que cada època ha tingut diferents normes educatives depenent del nostre ambient sociològic o ideològic. Ara, els pals han sigut sempre pues, en segon lloc els mestres. I els pares, dintre d'aquesta època, cada una a la que li ha tocat a viure, han intentat educar el millor que ens ha pogut, en general amb una gran dosi de sentit comú. S'han barallat, han satisfaccions, han estat d'acord o no han estat d'acord la parella, entusiasme, però generalment hi ha hagut una falta d'informació objectiva. I també hi haurà sempre confusió entre moral i ideologia. Què volem dir amb això? Pues, per exemple, ballar i sortir amb nois estava moralment mal vist per una qüestió moral més que educativa, no? El resultat, o persones inhibides i tristes o persones rebels que feien tot el contrari del que es deien sense cap criteri positiu, no? Veiem que és aquesta confusió entre moral i educació sempre ha estat i estarà. La llibertat com a valor suprem, el nen no se'l pot frustrar, això és el que està de moda ara, resultant nens egoistes i desgraciats, mal preparats per esforçar-se i per compartir. Tots I sempre així seria així contínuament. Tots paguem un tribut sempre a la nostra època i a la nostra manera de ser. Perquè l'època és una, però cada parella, cada membre de la parella té la seva manera de ser. Tranquils, neguitosos, perfeccionistes. Per tant, és inevitable que, a més d'encerts educatius, doncs tothom s'equivoca i tothom topa en dificultats que unes se superen més bé i altres no tan bé. Això ha estat sempre i ho continuarà sent. És una lluita que serà habitual. Ara, concretant-nos ja i baixant, és habitual sentir que jo no faré com educar els meus fills diferents dels que a mi. Això se sent molt. Però també hi ha força gent que opina que deu molt a l'educació que li van donar els seus pares i que s'esforça a seguir totes o algunes de les pautes que havien utilitzat amb ells. I després hi ha una altra part, que és més l'emocionant, l'emoció, no? Recordem sovint amb tendresa actituds dels nostres pares, com es tractaven, moments màgics, o moments també emocionalment negatius, que no volem recordar i que ens fan mal. Llavors, de fet, voldríem avui recordar i parlar sobre coses concretes i senzilles, coses quotidianes, que ens emocionaven, o que ens emocionen encara quan les recordem, que es revoltaven o ens entendreixen, i que nosaltres o bé volem reproduir o bé volem evitar. Sí. O que en uns moments pensaven d'una manera i ara hem canviat d'opinió.
Amb aquestes reflexions que ens ha fet l'Isabel, ara veurem a veure els nostres convidats com s'han sentit o què ens poden explicar dels seus records de la seva educació a la infantesa o de si s'han plantejat això que diu l'Isabel, no?, de jo no educaré els meus fills tal com me van educar els meus pares, o en quines coses sí, quines no. Doncs bé, per començar, presentarem els nostres convidats. Tenim a la Montse Pallejà.
Hola, bon dia.
A la Montse. Tenim el Josep Cots.
Hola, bon dia.
Bon dia. I el Toni Orensans.
Bon dia.
Bon dia. Doncs bé, entre ells tres i nosaltres tres, mirarem de fer una mica de conversa sobre el tema. Bé, per començar, la primera cosa que us ha vingut mentre ell estava parlant, us ha vingut?
A mi el record que m'ha vingut ha sigut, o sigui, que des d'una edat he anat passant per diverses èpoques, és l'evolució, doncs tot l'an fins a cert punt bones. Perquè jo suposo que els pares no fan mai res que no sigui, que sigui en contra dels seus fills. El que passa que també depèn molt de la rebre. Això és un factor molt important. Hi ha molta gent que no va a una educació i no la poden transmetre. Hi ha molta gent que no va rebre una educació adient, però que després se l'han feta. Resolvent els errors que la seva infantesa amb la seva educació. I això ha passat sempre. El que passa que ara s'és més permissiu. Llavors, el que ha dit la Isabel, tot era pecat, tot era... Tot... Però aquesta autoritat feia que hi hagués un respecte. A vegades, algunes vegades, per por, i unes altres perquè ja era una cosa natural. Es veia el respecte entre persones, la major part de vegades, ja des de les persones més grans. Actualment ho veig diferent.
Però així com a record d'infantesa, no sé, que hi ha algun record que t'hagi molt...
Com a molt, a mi jo tinc un...
Molt marcat.
Molt marcat. Sempre tinc el record jo de l'hermano Basilio, que va ser l'hermano, el cara de la Salle, que jo vaig anar pujant de classes amb ell. I a pesar de que teníem diferències, doncs em va ajudar molt. Em va ajudar molt després a la vida. Aquest és el record més gran que jo tinc. Després els records amb els pares, però doncs els meus pares, amb nosaltres era una gent molt normal, el que segons quines coses es consultaven a la mare i decidia la mare, quines coses, si eren importants, decidien tots dos. I això ha sigut el que jo normalment he continuat fent. Eh? O sigui, les coses, segons les petiteses, digue la pregunta a la mare. Coses que a mi se m'escapaven. I després altres coses, doncs era allò de dir, ja en parlarem d'això.
Ja
en veurem.
Conclave.
Sí, el conclave, però hi ha una altra cosa que també, com que aquesta, degut a unes circumstàncies, les circumstàncies de postguerra, no es podia parlar de segons què, no es podia fer, hi havia una mà una mica fèrrea amb això, o sigui, de dir, al tanto, cuidado, vés amb compte. Jo tot això, i prohibicions, naturalment, jo he procurat no prohibir mai res. No prohibir mai res. Ara, bé, si no he tingut necessitat, naturalment. Els meus fills sempre han tingut la llibertat de fer el que han volgut, perquè els he passat la responsabilitat. Des del primer moment, des de que van néixer, des de que van començar a fer, però pensa que et pot passar. Ja he estat al tanto de que no em caigués de la taula on volia pujar, si és que he arribat a pujar, però és que ja no hi pujava perquè ja li havia transmès. Van ser persones lliures amb aquest aspecte sempre, perquè sempre van fer el que els hi semblava.
Però tu ja els havies transmès la responsabilitat, o sigui que d'alguna manera tu ja havies influït.
Però els deixava pensar. Jo no. A les tres que jo els he dit que hauràs, que no són els meus fills, quan han pujat a la taula han dit, no he caigut. I m'han mirat amb cara de dir, tu ets boig. I els he dit, sempre, els tres igual, si fossin aquí ho podrien dir, si se'n recorden. No he caigut, però el tiet no t'ha dit que cauries. El tiet t'ha dit que podies caure. Oi que pots caure? Han fet una cara de nens. I m'han dit, sí, vols que et baixi? I tots tres em van allargar la mà.
Sí, clar.
I el Josep, quin record tens tu? Així que t'hagi...
Sí, els bonics que tinc de quan érem petits és quan anàvem, durant l'estiu, anàvem al Coll de Porrera, un tros que tenim, i estàvem quasi tot el més allà dalt, no? I llavors allà vivíem amb una altra família, que era el Josep Maria, que estava aquí al Banc Central, Llevaria. I llavors doncs, estàvem allí les dues famílies, els pares treballaven, no?, i pujaven a la tarda, doncs, mira, vivíem allà amb les mares i tot això, i recordo que és una època molt bonica. Quan el tema que parlem de l'educació i tot això, no?, em trobo molt bé que hagueu agafat, potser per veure el tema, no?,
perquè
és una... Jo vaig néixer l'any 62, el 62 la cosa de la dictadura ja era més suau, ja no hi havia tants tabús... Vaig ser dels primers que ens van donar educació sexual al col·legi. Ens passaven pel·lícules a l'Artesana i doncs per nosaltres era un món totalment nou. Llavors t'explicaven, clar, la típica història era molt diferent. Ara és una normalitat, llavors era una novetat. Per l'altre costat, el tema del respecte i tot això sí que realment veig que nosaltres ens van educar d'una altra manera. Que se mos van donar uns valors encara en aquella època que no eren tampoc els estrictes del moment que vivia l'Antonio, però que t'han ajudat a la vida, t'han ajudat al moment que tu realment, quan ets jove, ho veus les coses d'una manera. Quan te vas fent gran, evidentment passes el que és l'adolescència, això ho veus que els pares doncs, són el típic, no? El pare que m'ha d'explicar a mi. Vas passant els estadis, no? I llavors arriba el moment que ets tu el pare i és tu el que has d'educar o educar. D'aquella manera, no? I nosaltres també, pel nostre costat, tant la meva dona com jo, hem parlat molt amb els nostres fills. Eh? I també hem deixat que fessin el seu camí, però sempre parlant. Hem parlat de temes, tot això de sexualitat, per exemple, jo amb la meva filla i el xiquet hem parlat sense cap tipus de problema, perquè penso que és una cosa pues, natural, com moltes coses. Eh? No pots marcar uns tabús de parlar de quins temes sí i quins temes no. Sinó que si hi ha un diàleg, i a mi em sembla que és molt important que hi hagi un diàleg, llavors doncs, tu les coses veus molt diferents i pots no donar un consell, perquè és el de l'Antonio, no? Vull dir, pots donar la teva visió del tema, no? però tampoc hem sigut de prohibir. Algunes vegades també m'he quadrat i diu que dic que no, eh? Però no per res, sinó perquè realment pensaves que la cosa no havia d'anar per aquell costat. Penso que...
No, que és important saber dir que no.
Sí, nosaltres, a nivell dels pares, dels meus pares, per exemple, doncs també sempre hem tingut... La mare ens va educar, és el que deia l'Antoni, no? El pare era la figura que estava allí per coses molt puntuals. La que realment portava el pes de l'educació era la mare. Educat, per lo menys a casa, doncs, amb el respecte, a que tothom som iguals, independentment de que un faci una cosa, un faci una altra, que les feines que tu paguis o que tu siguis a la vida, realment no han de valorar com a una gran cosa que d'això, sinó que és el que et toca fer. És un impàs, no? Tu aquí la vida vens i passes i te toca fer això, toca fer allò. Avui potser estàs en un lloc molt bo i tal com són les coses ara, d'aquí 10 anys pots estar treballant en una cosa totalment diferent. I tots els treballs i totes les feines penso que són... han d'estar prou valorades per la persona que les fa i per la societat, eh? Bueno, quin rotllo, no?
Molt bé, no? Oh, i ara? Que va. Bueno, ara ens hauria de dir alguna cosa a la Montse, eh? Quins records tens, tu, a veure?
Bueno, jo en tinc molts de records bonics. Sempre, clar, néixer, sempre havíem viscut a casa dels meus avis, sempre havia hagut molta gent. I, clar, doncs, vulguis o no, doncs sempre tens records, que uns tenen records més que altres menys. El que més me'n recordo és del dia que el meu pare i la meva mare em van dir que, bueno, que havia de venir amb un germà, el Jordi. Aquest va ser, doncs, per mi, un dels dies doncs, més feliços. No? A part, jo, l'educació, jo no sé com educaré el meu fill encara. És molt petit, ets només. Que tinc coses que agafaré dels meus pares, sí, coses que no... I llavors pues, bueno, intentaré educar pues, el millor que pugui. Clar, ja ho sé que haig de començar. Ja, he començat ja. A dir que no, que això no es toca, això no es fa, no? Sí. Lo que passa que, clar, la meva situació també veig que jo dintre de 10 anys, si ara tampoc no sé ben bé com aniran los tiros, amb el que estem de cada dia, no? Llavors, jo intentaré parlar sempre amb el meu fill. Que si un dia té un problema, alguna cosa, que puguem parlar, puguem dialogar, el que deia el Josep, no? Puguem assentar, parlar amb ell si té un problema, si alguna cosa que no ens agrada, si alguna cosa... El que sigui. Però sempre estar al costat d'ells i lluitar pues, perquè la cosa sempre vagi bé, no?
Però de l'estil de que t'educaven a tu, què recordes més?
Jo, ui, la meva, per exemple, la meva mare era molt estricta amb que el menjar no es tirava. I si Montse, a mi per exemple no m'agradaven els cigrons i a mi la meva mare em va posar el plat de cigrons amb un tàper i me'l va fer portar al col·le i a la tarda va tornar a baixar el tàper amb els cigrons i a la nit me'l vaig menjar perquè tenia la gana que m'arbolava.
És no? Que això ho han passat tots, eh?
Sí, però és que ara avui en dia no, jo veig i sento mares, no? Amb nens més de 7-8 anys, no? Que diuen fill, què vols avui per sopar? No, avui per sopar i això, i si no t'agrada doncs demà menjaràs més.
Jo vaig sentir ahir abans d'ahir vaig veure un programa de televisió on hi havia una professora que deia que als col·legis se'ls donen als nens el menú de la setmana i que hi havia famílies que el dia que tocava un menú que al nen no li agradava, aquell dia no es quedava al menjador.
Anava a dinar a casa. Sí.
O sigui, jo crec que és, vaja, l'error més gran del món.
Sí.
Recordo, no fa massa, la Vicky, la neboda li deia al seu marit, diu, jo quan dinava a casa del tiet sabia que m'ho havia d'acabar tot, el plat. Era igual, que no podia triar. Doncs jo crec, i jo li vaig propenar, diu, oh, mira, ara menjo de tot.
És així.
O sigui, que són aquelles coses que... Fins a cert punt.
I tots recordeu unes normes a l'hora de, sí. De no aixecar fins que no sí, hem acabat.
Sí. Això és imprescindible, això.
Cosa que ara no ho veus, ara. Ara,
per això, ara no ho veus enlloc. Si tu vas a dinar o a sopar en algun restaurant o en algun lloc, sempre veus que la canalla...
Com a cabretes.
Estan, sí, boletejant per allà al costat i...
Sí, bueno, i ningú els hi diu res.
Ningú.
Perquè a vegades hi ha... Els crios doncs, són crios i juguen i d'això, però són els pares els que els hi han de dir en un moment donat, escolta, tranquil·liseu, al costat no n'han de fer res, que saltin no un despeny. Però a mi pot ser l'aspecte educatiu que passa. L'educació dels pares que he sentit, eh? Si aquest doncs, fa alguna cosa al col·legi, el professor hi diu, escolta, que el teu fill doncs, ha fet això i resulta que el dolent al final és el professor. Quan hi ha altres, per exemple, a la nostra època, quan te castigaven d'això, doncs clar, tu anaves a casa i anaves amb el cor, i és que havies fet malament. La cara, perquè el crió també ho sap si ha fet mal o no. L'altra cosa és que el crió va amb aquella prepotència de que sap que moltes vegades el pare li donarà la raó amb ell passant pel davant del que seria l'educador, no? I llavors, per tant, quina força pot tindre un educador quan lo descalifiquen davant mateix de la crió? I clar, i aquesta situació si la pots extrapolar pues a la respecte a la gent gran, a la manera de comportar-se pels carrers, a una sèrie de coses que, si antigament era un excés de zel, ara és totalment contrari.
Ara no tenen, perdó, ara no tenen Valentín o el niño bien educado.
Sí.
El llibre que tenia jo i que al butlletí de notes que ens donaven cada setmana hi havia una de les assignatures era educació i urbanitat. Jo crec que és molt important això, però naturalment l'educació de les persones comença 30 anys abans de néixer. L'educació de cada persona comença 30 anys abans de néixer. Perquè també pot passar una cosa, que a casa ens ensenyi una cosa, a ser molt educats, i després nosaltres, que això ho hem fet quasi tots, uns amb més grau, uns altres amb menys grau, sortim al carrer i no fem el que havíem de fer. I que després, quan ens fem més grandets, ens desmarxem una mica, perquè sobretot a les famílies que han sigut molt rígides a l'hora d'educar. Això jo crec que és l'error, és tan error ser molt rígid com ser molt flàcid, deixar que faci. Jo crec que les dues coses són... Per exemple, a casa meva, amb religió, era una cosa, era un tabú. Era un tabú. O sigui, era una cosa que la meva mare, molt religiosa, excessivament per mi, i doncs allò t'obligava també després de que d'anar primer de molt petit col·legi de monges i després amb un col·legi religiós va ser el que després quan jo vaig tindre que decidir on portava els meus fills a educar vaig prendre per l'escola laica després d'haver observat que l'escola laica realment fos bona. Primer havíem d'examinar una mica els mestres. I aquest problema era que et desmarxaves de tal forma, la falta, una altra de les coses, la falta d'informació sexual. Allò era anar buscant per tots els forats i foradets i per tot arreu a veure què passava, què era allò, com anava, com podia ser, I clar, arribaves amb una edat de què et desmarxaves del tot. I deien, d'aquest noi no en farem res, aquesta persona, aquest tio, aquest noi, aquest em matarà, no sé què. I bé, això jo crec que també era que totes les persones, portem a dins una rebel·lia. I aquesta rebel·lia l'hem d'utilitzar, l'hem de fer sortir al carrer. L'hem de fer sortir, hem de trencar les cadenes aquelles que ens han posat a casa, que ens han posat al col·legi, o que ens posaven, vaja, que ens posaven a casa, que ens posaven al col·legi, que per aquí que havies de passar per un tub. I no passaves pel tub, sinó que feies 77.000 voltes per no passar per aquell tub. I clar, era allò de dir, aquest noi, o mare meva, aquest noi... Va, doncs això arriba un moment en què la gent es fa gran, va veure, va reflexionant més o menys i va ja al lloc on havia d'anar, al lloc on els pares el volien haver portat des de petit, però que no havia pogut ser perquè aquell tenia que trencar tot allò. Era impossible que el portessin perquè ell havia, només fent-lo passar per una via. No. I això doncs arriba un moment que dius, sembla mentida que sigui aquell noi, sembla mentida que sigui aquella noieta. Clar, hi havia una cosa molt important, no hi havia drogues. que això és el que suposo que fa doblegar més a la gent actualment.
I del respecte per a les diferents generacions, el respecte i la confiança entre els pares, per exemple...
Jo sempre he tingut respecte als meus pares.
I confiança.
Sí, confiança
i confiança
sí.
També. Bueno, això confiança més sempre. En la meva mare, per exemple, que amb el meu pare. Clar, el meu pare sempre treballava.
Sí,
llavors la mare sempre estava a casa, no? I era la que més t'obries, la que més parlaves, i la que més pot ser més com a més directe, no? A vegades preguntar-li segons que el pare se'm feia com estrany i tot, no? Era més la mare.
Però tu l'explicaves. La...
Sí, jo li explicava les coses a la meva mare, sí, jo tenia molta confiança. Sí, sí.
I en quant a...
Vosaltres també, les altres generacions, vosaltres també.
Sí, sí, nosaltres, jo suposo que nosaltres també vam ser ja la generació que vam fer el pas, no? Vull dir, als anys 60-70... Va ser aquells moments que la gent doncs, se van potser canviar una mica del tema. El que de l'Antoni, nosaltres sempre hem anat a un col·legi laic, del meu germà com jo, i no he conegut el que era l'educació en col·legi religiós, però sempre he pensat que potser personalment que ha sigut la ideal en aquest aspecte, respectant molt doncs, que d'això. Nosaltres ens van educar amb la religió, evidentment, en aquella època anaves a missa amb el pare quan eres petit i tot això, i el que passa que quan te fas gran doncs tens passos abans i cap endavant i cap enrere. I això suposo que és la vida en si, no? Jo he tingut èpoques que he estat, en aspecte religiós, per exemple, doncs molt integrat, com he tingut èpoques en què he estat totalment a banda, no? I doncs suposo que vas fent avançar i fent un retrocés a el que és la vida en aquest aspecte. Però a mi el que realment me preocupa, si t'he dit la veritat, és el tema aquest de que la falta de respecte, la falta a part del respecte, d'il·lusió, no? Ves, potser actualment els pares no sabem transmetre als fills una il·lusió per certes coses, no? I això és preocupant.
Però a nivell de consum també ara ha canviat molt també, perquè... A les diferents èpoques, què us compraven?
Ui. Lo que deien els pares, no, que volia jo.
Fem la carta als Reis com ara, eh? Sí. Que és llarga.
Sí.
Vostè portava el que et portaven.
El que volien.
Et feia les joguines, moltes vegades no en tenies perquè quan es trencaven ja no n'hi havia una altra. Però hi havia una cosa importantíssima, que no ens avorríem mai. Perquè sempre... Cada època teníem els nostres jocs, que no calia que miréssim el calendari. Un dia arribava un amb la baldufa i s'havia de jugar a baldufes i cada any era la mateixa època exactament, o a boles, o amb allò que es jugava, el que fos. O sigui, i llavors no hi havia... I si no, doncs anar els d'un barri contra l'altre a tirar-nos a pedres.
Sí,
i algú arribava amb la... O sigui... Que llavors, però ja era una cosa normal. Jo recordo quan va arribar la primera bicicleta a casa, que era una bicicleta de dona, perquè la meva germana i jo tinguéssim una bicicleta. La meva germana no va tindre gaire interès, no sé per què, però ja la vaig ser el que la vaig disfrutar. I després també recordo que el meu pare li va comprar una bicicleta amb un gitano, amb un oncle del Peret, que comprava xatarra, sí. Li va comprar una bicicleta que l'anava a facturar a l'estació per anar cap a Mataró. I li va comprar la bicicleta pel meu germà petit. I era una bicicleta doncs, usada i més a saber de quantes... I no passava res,
no passava res. Sí, però...
Ningú s'avergonyia, ningú ara, tenia...
Avui en dia
perquè... La primera bicicleta també era de segona mà. Vull dir, i el que passa que llavors ho disfrutaves d'una altra manera, no? Vull dir, nosaltres jugàvem amb ninotets i coses, no tenies tots els joguets que vols i quan tu vols i si no me compres això me tiro a terra i no et faig ni cas i tot això, vull dir, hi havia el que havia i t'adaptaves al que havia, no?
A la Montse potser ja va tenir més el que va voler, o no?
Ni sí ni no, la meva mare era molt estricta, té moltes coses i una era aquesta. Lo que jo, per exemple, veig que avui en dia la gent jove, els nens i això, pues, tenen de tot i més. Llavors s'avorreixen de seguida. Jo me'n recordo que amb les amigues i amb els amics pues, anàvem a fer cabanyes al tancat quan encara no havien ni la meitat de blocs que han ara, no? Les cases. o fèiem pastetes i jugàvem a fer coses, o anar a tocar timbres, coses així, no? Ara, sí. Cosa que avui no es fa, tot això. Vaja, jo veig, per exemple, la meva neboda, tot el dia va amb la PSP i amb el catxarro aquest tot el dia, no? O et ve a casa i et diu, padrina, puc posar-me a l'ordinador. No s'està, li agrada molt llegir, també, no? Això una cosa no treu l'altra. Però, clar, no vols mai que diguin, faig això o faig allò altre, m'apunto a una activitat, no, ordenadors, maquinetes, vull els pantalons d'aquesta marca, les bambes d'aquest altre, i ojo que no els hi compris. Perquè llavors ja et compten el número a la botiga.
La mateixa societat potser comporta que cada vegada siguin més individualistes, no?
Sí.
A més de promocionar el que seria els jocs socials, les relacions personals, el que fan és treure nous videojocs, d'això que la gent se va quedant a casa, l'ordinador, el xat, amb gent que no coneixes de res, i poder relació per dir-ho d'alguna manera, no? Bueno, humana.
Sí, humana.
Jo encara tinc la baldufa
meva.
I l'any passat encara de coixinets, que la majoria de gent no sap el que és ja, per un dels meus nets. O sigui, són aquelles coses que sabíem fer de petits, sí. Que havia de fer-te-les, de buscar-te la joguina, d'anar al mecànic a veure si et donava un coixinet, a l'altre mecànic perquè aquell només en tenia un, a veure si aquell tenia un tros de varilla de ferro per fer allò, al fuster anar-lo a empipar, escolta fulano que ja el coneixies, o senyor fulano, depèn de la... I sempre, normalment traies el que volies, però d'aquesta forma, però tu havies de fer tu havies de treballar. I ara tenen masses coses. Ara quan veus ja ho veig amb alguns, que vas a casa, mare meva, si no hi caben. Aquelles habitacions que no caben, no saben els nens, no saben les joguines que tenen.
No saben què hi ha.
I si no, també tenen tele l'habitació.
Sí, sí.
Bueno, potser d'aquí uns anys la cosa... Canviarà.
Si diu que fa així, no? Que puja i baixa, que puja i baixa, tornar a baixar.
Perquè si no el que estem arribant és a un punt de que a mi sembla que no sé com t'ho diria, la final d'una civilització és quan arribes a aquests punts que estem ara, no? A la falta de respecte, amb una sèrie de factors que realment és qui t'indiquen que està agotada, no? Tu quan arribes a una civilització que fa mil anys que existeix, que tenen un respecte a la gent gran, que realment totes les cultures, al començament, ha sigut que la gent gran és la que té la sabidoria, no? I la gent que tu aniries aconsellat, no? Quan passem d'aquest punt de que tu vas aconsellat a fer-los fora, a mi no m'atabali, eh?
Sí.
Doncs llavors ja estem al final. No? Espero, doncs, que sí que s'hi hagi aquest puja i baixa.
Jo el que crec ara, és que amb aquesta crisi que estem passant, a tot el món, hi ha països que ja se'n van sortint bastant bé, que ja tenen creixement, però jo crec que fins ara tothom ens pensàvem que érem rics, els més alts, els més rics, els més guapos i els més poderosos. I tot això feia de que, nen, té, és igual, no m'empipis, té, compra't, ja t'ho duré, no t'amoïnis, ja d'això, no vols això, ja et portaré l'altre, és igual. En tot això jo crec que pot ajudar coses, diguin, que no som els més alts, els més guapos i els més, no, i que tim i que creixem d'algunes coses. Una de les coses que deies, Josep, molt bona, és allò de dir ara tenen de tot, no els hi fa il·lusió res. Carai, els hi ha de fer il·lusió res si tenen de tot, i quan els hi portes una cosa ja en tenen tres d'iguals.
Sí, sí.
Que si no, no
se la miren.
I no se la miren. O a vegades també et diuen, això m'has comprat.
Sí.
Què és això, no?
Sí, a mi m'ho van dir una vegada.
Jo volia això altre, no?
A mi m'ho van dir una vegada i aquell nen, ho sento, però li vaig dir, no, això és que t'ho he comprat pensant que eres un nen ben educat, perquè això ja ho compraven per uns nens ben educats. No ho vols, ja m'ho enduc un altre cop. I m'ho vaig endur, naturalment. No ho vols? No t'amoïnis. Abans que... Llavors, no teníem res, pràcticament. O sigui, no ens compraven res, no ens feien... Jo recordo la meva mare, la primera vegada que ens va comprar xiclets, doncs va ser mig xiclet per cada un. Era una època que...
I no em vas reclamar un paquet.
Clar, Donar les gràcies i esteu content. Era una època que érem quarts, teníem un cosí a casa, em va comprar quatre, els va partir, em va comprar dos, els va partir la meitat i ens va donar més feliços que qualsevol cosa, més feliços que ara a qualsevol nen que li portis la joguina més important.
Jo en aquest aspecte me'n recordo quan anàvem a la platja amb la mare, que agafàvem el tren i anàvem també doncs, dos mares o tres amb els fills, i també era tot l'atge, dinaves allí amb el que comportava lo de l'arena i tota la història, no? Però són records que te queden molt, molt gravats, no? Que ara veus, fins que no hem parlat de les coses no m'ha vingut al cap.
Hi ha una altra cosa que volia. Nosaltres anàvem al col·legi en comptes de Masnou, que era el poble que vivia, anàvem a Premià, que era un centre, que hi havia el centre de la Salle, i anàvem nens de 10 o 12 pobles, d'aquells que estan a prop, però tots anàvem o bé en bicicleta o a peu. Jo des de la porta de casa, si no em llevaven a les 7 del matí, quan tenia 7 anys, que vaig començar, si volia anar amb tren, vivia a la mateixa estació, i el meu pare deia, noia, que el tren ja és a Badalona, corre, tenia que llevar les 7. No, eren des de la porta de casa fins al col·legi, exactament, perquè estaven els pilons de quilomètrics, 5 quilòmetres. Jo era un privilegiat que al migdia tornava a dinar a casa amb tren, perquè hi havia, venia bé per l'horari el tren d'anada i tornada. Però hi havia nens que es feien, no vivien tot lluny com nosaltres, però feien 3 d'anada, 3 del migdia, 3 de tornada, 3 de la tarda. A la tarda nosaltres, jo, vaja, després va vindre el meu germà amb mi, el meu germà tenia 6 anys, i tornàvem a peu, quasi sempre, per no esperar-nos una hora que passés el tren de les 6, sortíem a les 6. I tornàvem, i érem feliços.
I tant,
s'ha acabat.
I tant.
Érem feliços amb aquest aspecte, encara que plogués.
És
I si plovia, i el temporal de mar passava les vies i passava la carretera, anàvem pel camí del mig.
Bé, aquesta tertúlia està molt animada, però ja ens hem passat del temps. Sort que el Jordi és molt bo i ens ha deixat una miqueta més, Gràcies, Jordi. Els del darrere es queixaran, però bueno. Bé, nosaltres us donem les gràcies per haver acceptat la nostra invitació.
Gràcies a vosaltres.
Haver-nos donat aquests records d'infantesa i una mica, doncs, això, no?, algunes orientacions de com vosaltres veieu l'educació i com us sembla que hauríem d'actuar amb els nostres fills. Bé, nosaltres ja ens despedim. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa el diumenge, demà diumenge, a partir de 5:45 de la tarda comença la programació del dissabte, i el dimarts a les 8 del vespre. Així que nosaltres, la Isabel, la Rosa Gairal, el Jordi Borja, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors, ens despedim de tots vosaltres i que passeu un bon cap de setmana. Thank you.